Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir ben abrigats de casa. Trobem algunes gelades a l'interior del Baix Empordà, però el dia serà majoritàriament assolellat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Com estàs? Vinga, que el dia d'avui és dia d'anar al gimnàs, va. Sé que ens estàs escoltant des d'allà. Si ens estàs escoltant des del gimnàs, vol dir que t'estàs prenent de debò això del propòsit d'any nou. Felicitats. Has de saber que si tot va bé, en dues setmanes ja no et despertaràs tan aviat. Farà mandra, així que gaudeix del moment d'estar al gimnàs un dia, avui no és dilluns, però com si ho fos, a les 8 del matí. Que l'actualitat no descansa, per altra banda, com tu avui al gimnàs, és un tòpic. L'actualitat no descansa, ho diem moltes vegades i ja ens hem fartat, però és que també estem farts de tanta actualitat política, és un fet això. No ens han deixat aturar-nos ni per les vacances de Nadal. Avui aquest matí Espanya investirà un president, Pedro Sánchez. Sé que a molta gent no li entusiasma, a mi tampoc, i crec que tampoc els diputats d'Esquerra que s'abstindran perquè sigui president. Només vull recordar les paraules de Montse Bassa en aquest programa just després de les eleccions, les del 10 de novembre. Va dir que amb aquest Pedro Sánchez no es podia parlar de cap de les maneres. Deu ser cert, però el Sánchez de llavors no té res a veure amb el Sánchez que hem vist aquests dies i probablement tampoc tindrà res a veure amb el Sánchez que veurem els propers mesos. És el que té aquest transformisme polític a què ens té acostumat el president en funcions ara mateix del govern espanyol, i a partir d'aquesta tarda el president oficial investit pel Congrés dels Diputats. Ara bé, jo he de dir que com a polític doncs em dona una certa confiança, i si fos espanyol probablement el votaria, però com que no és el cas, com que sóc empordanès, doncs benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui al Supermatí dues entrevistes. Per una banda, ara de seguida parlarem amb en Marc Casanovas, que és portaveu, líder dels Trompats, no sé si la paraula líder és correcta, però membre dels Trompats de Palafrugell, que organitzen aquest cap de setmana, no, el que ve, unes jornades molt interessants sobre convivència a Palafrugell. Esperarem que en Marc Casanovas ens expliqui tots els detalls. I una mica més tard us emetrem l'entrevista que ja vam publicar fa una setmana a la Dolors Bassa des de Puig de les Basses, una entrevista que ens va respondre per carta i que fa referència, per una banda, a com ha viscut el Nadal aquests dies, com es viuen el Nadal des de la presó, i per altra banda també fa referència a la investidura espanyola i què en pensa del paper d'Esquerra, el paper que està jugant Esquerra aquests dies. I acabarem el programa, com cada dimarts, amb en Josep Lluís Vidal i la secció de tecnologia i oci digital. Notícies que us explicarem avui, doncs, que SOS Costa Brava impugna les obres al Cap Roig per fer un espai de la Fundació La Caixa. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Reclamen aturar cautelarment aquestes obres perquè diuen que no es compleix amb la normativa de protecció especial de la façana del castell, que es fa una gran ampliació d'edificabilitat en sòl no urbanitzable i que el patronat del castell no s'ha pronunciat en un informe.
A l'informatiu explicarem una mica en quina situació està tot plegat, perquè, com a totes les qüestions d'urbanisme a la Costa Brava, són molt complicades, tenen moltes vessants judicials, administratives, molts intents d'aturar-les, i veurem en aquest cas si s'està aconseguint alguna cosa i per quina via. Calonge i Sant Antoni s'assuma a la campanya de... No, aquesta no és la notícia encara amb tu, Pedro, perdoneu, Maria. Maria, representa la primera de les últimes funcions dels Pastorets de Pals de la història. Maria Montells, ara sí, bon dia.
Bon dia. Aquest diumenge 5 de gener s'ha fet la primera de les tres representacions de l'obra que posarà punt i final a la seva trajectòria de 40 anys. L'última funció serà el proper 18 de gener.
18 de gener, l'última representació de la història, esperem, de moment, però ara per ara, és l'última representació de la història dels Pastorets de Valls. En parlarem aquests dies també. Ara sí, que l'11 i Sant Antoni se suma a la campanya de sensibilització per trencar estereotips de gènere.
Es tracta d'una campanya que impulsa l'Institut Català de la Dona. Fomenta la utilització del temps de joc per avançar en l'educació dels nens i nenes en els valors de la igualtat efectiva de dones i homes. També per impulsar la superació dels estereotips de gènere que es transmeten als infants a través de les joguines.
El Servei d'Empresa i Emprenedoria del Consell Comarcal del Baix Empordà atén prop de 200 emprenedors.
El conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, considera de vital importància fomentar l'autoocupació perquè és una inversió de futur que, si funciona, ajuda a crear més ocupació. També ha anunciat que el Consell concorrerà a la convocatòria de Catalunya Empren, convocada pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, per poder continuar oferint aquest servei des del Baix Empordà.
I el Cinema Casino de Begur acull aquest divendres una nova edició de la Nit dels Amants del Cinema.
La jornada oberta a tota la ciutadania consistirà en un cinefòrum amb el visionat i posterior debat sobre la pel·lícula Mujercitas d'aquest any 2019, dirigida per la nord-americana Greta Gerwig.
Després de tot això us ho ampliarem en el nostre informatiu. Si ens hem de fixar en el que està passant fora de les comarques de Girona, fora del Baix Empordà, doncs, com us deia, protagonisme principal avui per Pedro Sánchez, que si tot va com s'espera, doncs serà investit president del govern espanyol. Amb quins vots? Doncs 167 vots a favor, PSOE, Podem, i també PNB i altres partits regionalistes i autonomistes, amb els vots en contra de PP, de Ciutadans, de Vox, de Junts per Catalunya, de la CUP, també vots en contra d'altres partits minoritaris i l'abstenció d'Esquerra Republicana i de Bildu. Els números, per tant, són 167 vots a favor, 165 en contra. Només que hi hagués un vot a favor que es passés als vots en contra, tindríem un empat i així no podria ser investit Pedro Sánchez amb un empat. Veurem què és el que passa. I ho seguirem també a l'antena de Ràdio Capital. A més, el Parlament Europeu reconeix com a eurodiputat Oriol Junqueras, malgrat la resolució de la Junta Electoral Central que l'inhabilitava. El president del Parlament Europeu, David Sassoli, espera que tant Junqueras com Puigdemont i Comín puguin rebre l'acte d'eurodiputat el dia 13. Per cert, que Puigdemont i Comín ja tenen les acreditacions definitives com a eurodiputats i, per tant, això vol dir que el dia 13 de gener seran efectivament, això és 13 de gener i dilluns que ve, sobretot, seran efectivament europarlamentaris en el primer ple d'aquest any 2020. L'ONU reclama que s'aturi l'escalada violenta entre els Estats Units i l'Iran, però les amenaces continuen entre els dos països després de l'assassinat del general iranià Soleimani. I, a més, Iran clama venjança contra els Estats Units en el funeral de Soleimani. I a la seva tornada a Washington, el Donald Trump ha reiterat les amenaces contra objectius culturals iranians. Laia Aguilar guanya el Premi Josep Pla de Literatura i Anna Merino el Nadal. Les novel·les premiades són Pluja d'estels i El mapa de los afectos. I una última notícia que cal destacar: ahir van detenir un home de 27 anys per matar la seva dona i la filla de 3 anys a Esplugues. Això és el que està passant arreu del món, concretament notícies de Catalunya, Espanya i la resta del món. A nivell musical, aquests dies, uns protagonistes clars.
Jo vull ser rei, ser per tu.
Ahir tant els monàrquics com els republicans vam celebrar el Dia de Reis amb regals, amb tortell i amb família o amics, és el teu cas, no, Marc?
Els que van menjar tortell, alguns van tenir mala sort i els hi va tocar pagar, ja que els hi va sortir la fava, mentre que alguns altres van tenir tot el contrari i es van coronar com a reis. Ahir, abans de menjar el tortell, la gent deia com la cançó dels Pets: jo vull ser rei.
Fotre un pulver.
el nostre rei de la meteorologia és l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, què tal?
Hem passat unes vacances de Nadal amb molt bon temps, sol i pocs núvols. Fins quan continuarà aquesta situació?
Doncs el temps anticiclònic durarà encara alguns dies més. Com a mínim, avui i demà continuarem gaudint d'estabilitat atmosfèrica, avui amb una jornada majoritàriament assolellada. A primera i a darrera hora del dia, l'ambient serà fred, amb gelades a punts de l'interior del Baix Empordà, i la temperatura màxima assolirà els 15-16 graus. Demà ens creuaran alguns núvols mitjos i alts a l'espera d'un petit canvi de temps i poder pluja que arribarà de cares a divendres.
Oh, mira, pluja cap de setmana. Mira, jo treballo el cap de setmana, així que us foteu.
Principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
T'agradaria jugar al futbol sala? Vine a provar-ho al Vall-llobrega Club Futbol Sala. Necessitem noies nascudes entre els anys 2002 i 2007 per completar l'equip juvenil. Pots provar sense cap compromís els dimarts i dijous a la tarda al pavelló de Vall-llobrega. Per a més informació, truca al 639 55 35 41. 639 55 35 41.
Any nou, títol nàutic nou. Vine a l'Escola Nàutica de Palafrugell i compleix un dels teus propòsits. Apunta't al curs de patró que fem l'últim cap de setmana de gener.
Més info a escolanauticabaixempordà.com o trucant o passant un WhatsApp al 650-51-2070. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
I tots els nostres alumnes tenen accés prèmium al servei de barques compartides.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Pràcticament un minut i serà un quart de nou del matí. La setmana del 17, del 18 i el 19 de gener, els Trompats organitzen al Museu del Suro de Palafrugell un cicle de conferències que té molt bona pinta i quan ho vaig veure tenia moltes ganes d'aplaudir, perquè trobo que és el que fa falta fer a Palafrugell. Cicle llavors de conferència amb, vaja, diferents actes, diferents conferències que fins i tot porten el conseller d'Afers Socials i Treball, Shakir El-Homrani. Per parlar-ne tenim el telèfon amb Marc Casanovas dels Trompats. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns què és això, què és aquest cicle de conferències llavors de convivència.
Doncs nosaltres fa un any que portem un projecte en marxa que diu el manifest, que vam escriure un manifest que el que volia era explorar, no?, la igualtat a tots els nivells i anar en contra dels odis de les persones, i vam decidir finalitzar aquest projecte amb un cicle de conferències. Aquest cicle de conferències, que és el Llavors de Convivència, que l'hem organitzat nosaltres conjuntament amb el referent de la convivència d'aquí de Palafrugell, doncs vol ser això, no? Un cicle de... un punt de trobada on poder debatre, que hi hagi un debat sa i fresc i lliure, no?, de, sobre el tema de la convivència. I va néixer així, amb aquesta idea. Les noies de la referent ens han ajudat moltíssim i sembla que serà un projecte que volem fer cada any. Aquestes conferències.
Quines són les amenaces per la convivència que hi ha a Palafrugell?
Nosaltres parlem de convivència, parlem de tot tipus de convivència. Sobretot aquí a Palafrugell tenim conflictes en temes d'origen, de tema racial, també amb problemes amb persones LGTBI, sobretot amb edat, molt joves, de nenes que estan en institut, i fins i tot també convivència entre homes i dones en tots els àmbits, en l'àmbit cultural, en l'àmbit de l'esport, i al final conviure és això, no? És estar en un lloc on tot tipus de persones de totes les naturalitats puguin conviure de forma sana i natural. I per això creiem que és necessari, perquè això no està passant a cap dels nivells, ni en persones més grans, ni en persones joves, perquè molt sovint no sentim a dir la gent gran que diu que bueno, això la generació s'ha superat, i nosaltres creiem que no, perquè ho hem vist amb els nostres propis ulls que no és així.
No estem avançant.
No, i més a més, el que ens molesta és això, no? que totes, sobretot la gent més gran, no? La gent que està, no sé, aquest poder polític, per exemple, no? Moltes vegades diu això, que els joves ho tenen superat, i la majoria d'aquests problemes de convivència no estan superats.
Clar, és un fet, per això deia que ho aplaudia, perquè... és evident que la nostra societat, i Palafrugell no és una excepció, som racistes, som molt racistes, som molt més racistes del que ens imaginem, i a la nostra comarca hi ha molt de racisme.
Sí, sí, és com una tema cultural, no?, que aquesta típica frase de jo no soc racista, però o coses que ens semblen tan normals que si pares de pensar fredament i tu escoltes i dius, ostres, mira què estem fent, no? I moltes vegades... no ens hem donat compte. Nosaltres, amb aquest any que hem fet aquest projecte, el que hem fet és molta reflexió. I hem de donar compte que nosaltres mateixos, que ens creiem els superprogres, els superinclusius, i tots fèiem coses, no?, per simple... perquè sempre s'ha fet així, perquè ho hem vist fer així a casa, que també eren coses racistes, tan petites com... és que no sabia dir, tan, no sé, com de cop no donar-te compte que no tens cap amic que sigui, que no sigui d'origen català o alguna cosa d'aquestes, ostres, i això per què, no? I al final tot té un sentit i té un per què, i és per el que deies tu, no?, que som una realitat racista, volem o no.
I la desconfiança constant cap a persones, sí, que no tenen el nostre mateix origen.
Sí, sí, i de fet, un exemple és el que deia, la referència de la convivència, la mateixa, que és la persona més, diguéssim, que podria més coordinadora, i l'alumna així, ens explicaven un problema enorme, no?, que tenen, i és que volen llogar un pis, i pel simple fet de dir el seu cognom, que és dels seus pares, que és un cognom ara, o marroquí, doncs directament els diuen que no lloguen el pis a persones marroquines. I casos bastant heavies, no?, de famílies que estan buscant pis i que estan visquent amb els seus pares, no?, que fa 6 mesos que busquen pis perquè no els hi volen donar, i fins i tot dient que pagaran, no sé, 6 mesos hem avançat perquè no es problema ni de diners ni de, simplement pel seu origen no els hi volen donar un pis.
Això
que és una cosa bastant traumàtica.
Això no només és racisme, sinó que és una il·legalitat directament.
Exacte, però està passant molt a Palafrugell. És una cosa molt, molt heavy. Per això també volem que aquestes trobades sigui com que es trobin persones diferents d'àmbits per poder trobar solucions a això, que a vegades no troben una resposta directa a la societat i a l'administració pública, que potser és la que hauria de fer alguna cosa.
Repassem el cartell de les jornades, perquè és bastant interessant, bastant heavy. Obriu amb el conseller de Treball, en Shahid Homrani. Molt bé, no, això?
Sí, bueno, és una cosa que tenia molts noms al cap. Aquest era un també per la càrrec que té, i ens va costar bastant que vingués, perquè lògicament hi ha molts milers de temes protocolaris, però al final ho hem aconseguit i creiem que pot donar, no?, una visió política clara, perquè nosaltres una de les coses que tenim és que volem que tot això serveixi per alguna cosa, que creï, que hi hagi debat, no? I al final el conseller ens pot dir, no?, quins projectes tenen a nivell de govern de Catalunya, perquè també el tema de convivència només abordar-lo des de Palafrugell no tindria cap sentit, i volem saber de primera mà, no?, què vol fer el govern de Catalunya amb aquest tema. I realment el conseller Saqueres és una persona que té molt de criteri i que crec que pot aportar molt, i a part també, vulguem o no, ha sigut com un punt de dir, ostres, no sé com dir-ho, una persona que té aquest renom, doncs ha fet molta il·lusió que pogués venir.
Doncs sí, ho aplaudim. De fet, després tenim la taula concreta de com vivim la diversitat a Palafrugell. Deies amb referents per la convivència, que és un nom, un concepte que has anat dient durant l'entrevista. Què són aquests referents per la convivència?
És un grup de noies que jo quan el vaig conèixer vaig quedar al·lucinat perquè no el coneixia, i són noies molt potents, que són totes, els seus pares són d'origen marroquí, i un dels problemes, però el tema de la convivència és que en molts casos, no, les famílies marroquines, les dones es queden a casa i els homes treballen, i és un... moltes vegades costa que aquestes dones, no, vagin al pas de per una entitat o fer coses pel poble, simplement per aquest fet de no entrar en sociabilitat, no sé com explicar-me. Sí. Crec que és molt important que aquest grup de noies són 10 noies, 10 dones de Palafrugell, ja van organitzar l'Iftar Popular aquest any, i realment tenen moltes ganes de fer coses, i crec que ens hem autoalimentat perquè elles en tenen moltes ganes, nosaltres però tenim una estructura, i entre nosaltres hem fet això, i també a més són molt crítiques. I a part que la Latif, que és una noia que participa en un programa TV3 que es diu... Sí. No recordo el nom, però és un programa que ha tingut bastant d'èxit.
I de fet, ex-col·laboradora de Ràdio Capital fins que se'n va anar a
F3. Doncs mira, que ser una persona, però si no pots dir res, ja la coneixeu, sí. Que quan ens reunim nosaltres amb elles és com un fer volar coloms, i a vegades ens hem de posar el freno perquè no pararíem de voler fer coses al poble per aquest tema.
Ja. Destaquem també, per exemple, tenim una conferència de Carme Fenoll i Marc Vergés, i després això dissabte a la tarda, i a la tarda també una taula sobre com influeix l'esport i la cultura en la convivència a Palafrugell. Que aquí sí. També podem tractar el tema racial, però també el tema de la discriminació de gènere, també discriminació LGTBI, que aquesta taula és perfecta per parlar-ne.
Sí, de fet, un dels temes més importants que parlem aquí, que és el tema de la dona en el món de l'esport, que el món professional de l'esport sembla que sigui exclusiu pels homes, i sembla que hi ha una mica d'esperança ara mateix, i a part també, al final no ha pogut venir cap de les persones que teníem pensades que vinguessin, però també teníem dos esportistes, no?, que estan exercint la seva professió d'esportista, i a més han reconegut la seva homosexualitat públicament, que realment ha servit molt per les persones que estan a l'esport i que també ho són, i aquesta por de no dir-ho mentre estan en actiu. I crec que també és un tema que hem de parlar, que és importantíssima, perquè per exemple, jo també sóc un cas que ho podria explicar en els meus propis pells, i és un tema molt difícil d'abordar i que hi ha d'haver debat i se n'ha de parlar.
Mm-hmm. Clar, hi ha casos, és a dir, que se'n coneixen molt pocs, i sobretot a nivell elit els podríem comptar amb els dits d'una sola mà, i ens en sobrarien, no?, de casos que reconeixen la seva homosexualitat sent esportistes d'elit per por. És gent que no ha volgut venir
no, de fet les dues persones que volíem portar, que un és un un jugador que es diu Víctor del Terrassa de Waterpolo. A més a més, és un jugador internacional, no ha pogut venir perquè tenia compromís internacional, de fet, que és una persona molt ocupada i és un activista brutal en tots aquests temes, i al final no ha pogut venir i hem insistit molt, però bueno, tenia un compromís lògicament amb el seu club i no podia. I l'altra persona que havia de venir era un jugador català que també va ser dels pioners, de les persones que van reconèixer la seva homosexualitat públicament, i no ha pogut venir també per compromisos. I no hem tingut alternatives al final, perquè el que dius tu, no, poques persones són les que han reconegut això públicament, però jo crec que està bastant clar que és un tema que tenim pendent a la ciutat, que és que el món de l'esport, per les dones i les persones LGTBI puguin estar lliurement treballant en el món de l'esport o simplement practicant-lo amb una llibertat sexual, no sé com explicar-me, perquè està passant i és així. Només cal mirar l'estadística, no? El món de l'esport masculí, en el món del futbol, que mou milions i milions i milions, i que mou molta publicitat, etc. No hi ha ni un esportista futbolista que sigui homosexual.
Està claríssim.
I això estadísticament és impossible.
Marc, moltes felicitats per la iniciativa, cicle de conferències Llavors de Convivència, el 18 i 19 de gener a l'Auditori Miquel Vinca i Meyer del Museu del Suro de Palafrugell. Moltes felicitats, ens seguirem parlant, i de fet de tota la col·laboració que necessiteu per part de Ràdio Capital, doncs aquí la trobareu. Moltes gràcies, que vagi molt bé el dia.
Merci a tu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Notícies d'avui, quan són les 8 i 27 minuts al supermatí de Ràdio Capital. SOS Costa Brava impugna les obres que s'estan executant des del setembre al Cap Roig, on la Fundació La Caixa, en teoria, hi ha de tenir un nou espai. Ens explica els motius d'aquesta impugnació amb Pedro Ruiz.
Els ecologistes es queixen que el consistori només els ha fet cas en una de les al·legacions que havien presentat. Denuncien que no es compleix la normativa de protecció especial de la façana del castell, que es fa una gran ampliació d'edificabilitat en sòl no urbanitzable i que el patronat del castell no s'ha pronunciat en un informe. També critiquen que no es fa cas al que deia l'anterior família propietària d'aquesta zona. Per tot això, reclamen aturar cautelarment les obres. El pla urbanístic preveu ampliar la superfície construïda del castell de Cap Roig, però per sota terra, amb un auditori subterrani. L'objectiu amb aquestes obres és trencar amb l'estacionalitat dels jardins. S'espera que les noves instal·lacions serveixin als jardins de Cap Roig per aportar més activitats.
Quins altres espais contemplen aquestes obres, Pedro?
Doncs la segona construcció més notòria és un espai mediambiental projectat a la zona de la Pedrera. L'espai ha de ser una nova construcció vinculada a l'activitat dels jardins i destinada a l'estudi i divulgació del medi ambient. Finalment serà el poblat on sí que s'observaran les construccions. La proposta és ampliació dels edificis per tal de poder complementar i ampliar els usos actuals. Aquests usos inclouen oficines, magatzems dels jardiners i també vestidors.
El 18 de gener hi haurà l'última funció dels Pastorets de Pals després de 40 anys. El poc relleu generacional ha estat un dels factors que més ha influït en la decisió de tancar aquesta llarga etapa.
Exacte, han estat 40 anys de representacions sense interrupció de l'obra La Flor de Nadal de Francesc A. Piques i sempre sota la direcció de Francesc Roig. Més de dues generacions de palsencs i palsenques han format part dels Pastorets els primers anys de manera més modesta a la sala de Can Claveguera i anys més tard a l'escenari del Pavelló de Pals.
I quins altres dies es podran veure aquestes representacions dels Pastorets abans d'arribar a l'última?
Doncs el 12 de gener i el 18 a les 6 al Pavelló d'Esports de Pals, i a l'acabar tots els assistents podran gaudir d'un petit refrigeri i un obsequi de record. L'obra inclou música i veu en directe, i la darrera funció, com dèiem, el 18 de gener, s'oferirà a taló obert perquè es pugui apreciar la feina de tota la gent que hi participa darrere l'escenari. També s'ha preparat per l'ocasió una petita mostra fotogràfica de tots aquests anys.
Pals marxem cap a Calonge. Per què? Doncs perquè Calonge i Sant Antoni s'ha adherit a la campanya que impulsa l'Institut Català de la Dona, que porta per nom Trenquem Estereotips.
Sí, aquesta fomenta la utilització del temps de joc per avançar en l'educació de nens i nenes en els valors de la igualtat efectiva de dones i homes. Vol impulsar també la superació dels estereotips de gènere que es transmeten als infants a través d'aquest temps de joc i les joguines. L'objectiu és promoure, per tant, l'educació en els valors i comportaments de la igualtat de gènere per facilitar que els infants desenvolupin tot el seu potencial en qualsevol àmbit de la vida, que respectin les diferències i que no aprenguin a discriminar per raó de gènere.
Acabem de tocar el punt de 8:45 del matí. Seguim explicant-vos notícies en aquest programa, el Supermatí de Ràdio Capital. I és que el Servei d'Empresa i Emprenedoria del Consell Comarcal del Baix Empordà atén prop de 200 emprenedors cada any.
El conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, considera de vital importància fomentar l'autoocupació perquè és una inversió de futur. A parer seu, que si funciona, ajuda a crear més ocupació. Per aquest motiu, és important l'acompanyament a aquesta persona que comença, aquest assessorament que ajudi a evitar possibles errors i agilitzar passos, tal com afirma Dilmé. En aquest sentit, el conseller ha anunciat que el Consell concorrerà a la convocatòria de Catalunya Emprèn, convocada pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, per poder continuar oferint aquest servei des del Baix Empordà. Com a resultat d'incentivar l'autoocupació i l'emprenedoria al territori, s'han creat ja diverses empreses, entre elles el Ritual, un bar situat a la Bisbal d'Empordà, que ofereix una cuina inspirada en els pinxos del País Basc.
Molt bé, doncs notícia interessant que ara ens porta de seguida cap a Santa Cristina d'Aro. Per què? Doncs perquè l'Església Vella i 12 megàlits, ara no et sabria dir on he de posar l'accent, eh? L'Església Vella i 12 megàlits de Santa Cristina d'Aro seran declarats bé cultural d'interès local.
Els monuments megalítics són les cistes de la carretera de Calonge, del Suro del Rei, de la finca d'en Guitó, del bosc d'en Roquet i de Can Jan, els dòlmens de Mas Busarenys, de Can Reparat o de les Ginesteres i de les pedres dretes d'en Lloberes i els maniers també de la Murtra, de la Pedra Ramera, de Can Llaurador i del Terme Gros. Els 13 elements seran els primers del municipi en obtenir aquesta figura de protecció, que es troba per sota de la Nacional. Santa Cristina ja compta actualment amb dos elements de protecció nacional, que són el castell de la Roca de Solius a nivell arquitectònic i el dolmen de la Cova d'en Daina com a zona arqueològica.
El govern també ha anunciat que vol fer més difusió d'aquests elements del seu patrimoni.
A banda de l'interès històric dels elements, el govern cristinenc també es marca les fites de recuperar el patrimoni cultural amb la seva conservació i treballs de difusió, a més de convertir-lo en atraccions turístiques ajudant a l'economia local. Per això, l'Ajuntament es marca actuacions futures com excavacions o restauracions, manteniment de la neteja de l'entorn, restauració, consolidació de l'element, millorar la senyalització, organitzar visites guiades, etc. Els elements protegits es troben en el catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic redactat el 2006 i incorporat al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 2007, encara vigent a excepció de dos d'ells, ja que les seves troballes són força recents. En concret, el dolmen de Can Reparat es va descobrir el 2016 i la cista de Can Jan al març del 2019.
Notícia musical. Charango exaureix el tercer concert previst a Sant Feliu de Guíxols en molt poques hores. La banda del Ripollès s'acomiadarà amb una gira en una carpa en el seu propi circ.
Serà una jornada oberta a tota la...
No és el cas, perquè no serà una jornada oberta, sinó que s'ha de pagar i s'ha esgotat, Marc.
En un principi havien previst fer dues actuacions a la gira d'acomiadat a la localitat del Baix Empordà, però veient la rapidesa amb la que van vendre, van decidir ampliar-ho i en poques hores es van tornar a esgotar. Els concerts seran els dies 10, 11 i 12 de juliol al Guíxols Arena. El quart disc del grup els portarà a fer una gira molt especial per celebrar els 10 anys sobre els escenaris, on recorreran tot el territori sota una carpa del seu propi circ. Serà una gira autogestionada pel grup i plena de sorpreses i companys de viatge. Una idea que feia molts anys que els acompanya i que els permetrà construir un espai itinerant propi transformador basat en l'economia social i solidària. La gira començarà el 12 de juny a Vic i passarà per poblacions com Calafell, Sant Feliu de Guíxols, que l'hem mencionat, Manacor, Puigcerdà, Lleida, Amposta, Terrassa, Mataró o Olot. L'últim concert serà el 27 de febrer de 2021 a Girona. Posteriorment, la banda oferirà una gira fora del nostre país i el mes de maig també està previst fer un últim concert en un escenari encara més gran, encara per determinar.
Oi, 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 ai, 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 oi, oi, oi. Les 8 i 35 minuts, ara tornem.
El nou Mitsubishi ASX20 arriba al Baix Empordà. Vine a veure l'Auto Mont-ras i, com sempre, tenim els millors vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya, número 19 de Mont-ras. Truca'ns al telèfon 972-308-984. 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per a tu.
Jordi, vols sortir amb barca aquest cap de setmana?
No sabia que en tenies.
Què va? Navego gràcies a Multiboat. És un servei de l'Escola Nàutica Baix Empordà que et permet navegar des de 39 euros al mes, amb una àmplia flota d'embarcacions i sense despeses extra. Si vols més informació, pots entrar a escolanauticabaixempordà.com o trucant o enviant un WhatsApp al 603 84 17 27. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Vuit i pràcticament 37 minuts, com us dèiem, tenim una entrevista que vam publicar fa una setmana a la nostra web amb Dolors Bassa, una entrevista resposta per carta, que encara no us havíem pogut explicar per l'antena de Ràdio Capital i que fem ara recollint el més interessant de les respostes de la Dolors Bassa. La nostra amiga Dolors Sanz és qui ha posat veu a aquesta carta, a aquesta resposta per carta que ens va enviar la Dolors Bassa. La primera pregunta és: la seva sentència la condemna a 12 anys de presó. Ara que ja han passat mesos des de la sentència, l'ha pogut pair? Què té més importància, la sensació d'incomprensió o se sent alleugerida perquè cada dia és un dia menys?
12 anys de presó no es paeixen. A la presó m'hi he adaptat, però no hi estic bé. Estic cansada d'estar aquí. Podríem dir que estic sobrevivint a aquesta injustícia. Així tot, estic més estable que fa uns mesos, perquè vaig tenir un sotrac emocional quan va sortir la sentència. Ni jo ni el meu entorn ens havíem imaginat mai que fossin 12 anys de presó. Ara el meu marc mental se situa en petites coses i objectius a més curt termini, com estudiar el màster que estic fent de filosofia o esperar obtenir permisos, com qualsevol altre pres, per poder sortir de tant en tant. Però compte enrere no en faig. Al contrari, sumo els dies que m'han pres de llibertat. Més de 670. Tot i això, puc dir que del túnel negre on estem, puc veure la llum al final.
Tenim aquí també en Gerard Escats, que li farà alguna pregunta a la Dolors.
Ha tornat a viure un Nadal tancat a la presó. Com ens hem d'imaginar el dia de Nadal a Puig de les Basses? Es commemora d'alguna manera? Serà diferent el Nadal d'aquest any del Dolors Bassa al de l'any passat?
El dia de Nadal és com qualsevol dia de la resta de l'any, com qualsevol festiu, les mateixes rutines, la mateixa quotidianitat i sense activitats per distreure't. Si la presó ja de per si és dura, en dies així encara més. Es nota en l'ambient de totes les preses i presos. La gran majoria resten a la seva cel·la com a recolliment. És un dels dies més tristos. Jo particularment he passat el matí llegint. Aquest any, com que ha caigut en dimecres, era dia de vis-a-vis familiar. Així que he pogut gaudir d'un vis-a-vis familiar durant una hora i mitja amb algunes persones de la meva família, i això sí que ha estat celebrar el Nadal.
Molts presos han explicat que a les presons hi ha poques persones independentistes. Nosaltres li volem preguntar sobre una de les altres lluites que té vostè, que és el feminisme. S'ha trobat dins la presó una consciència que les dones s'han d'enfrontar a pitjors condicions pel fet de ser dona? Com és la relació amb altres empresonades al Puig de les Basses?
Totalment. Com us deia, la vida a la presó és dura. Però encara més si ets dona, i més si és en una presó d'homes amb només un mòdul de dones, com és el meu cas. Les condicions depenen sempre de la quantitat. És per això que tot està més pensat per homes. Ara tenim una comissió d'internes al mòdul i fem assemblees mensuals per reivindicar, per exemple, més productes femenins a l'Economat o llocs de treball com a destí per a dones. Es treballen molt també tallers de violència de gènere perquè hi ha molts casos. La relació amb les altres preses és bona, cordial. Ens ajudem amb allò que podem. Han tingut molta empatia pel meu cas, però en general són dones molt diferents de mi, sobretot culturalment. Malgrat això, em sento respectada i apreciada.
Esquerra Republicana ha negociat l'abstenció amb el PSOE. De fet, avui a la investidura, algun membre destacat del Partit Socialista de Catalunya ha visitat Dolors Bassa?
Sí, estic d'acord amb el posicionament d'Esquerra. Sempre hem dit que volíem diàleg. El PSOE s'ha de moure. No som en el mateix escenari que fa uns mesos i ha d'abandonar la via repressiva i entrar en la via política de la negociació. Només així podrem avançar i desencallar aquest conflicte que és polític. Han vingut moltes persones amb carnet PSC, però de base, militants. M'hauria agradat que alguns representants polítics, companys i companyes meves de feina durant molt de temps, es posessin en la meva pell i en molts casos no ha estat així. És un problema d'empatia. És una qüestió de poca sensibilitat humana, penso. Al revés, segur que jo els hagués visitat. N'estic segura.
Com valora la baixada d'Esquerra a les darreres eleccions?
Crec que Esquerra està en un moment electoralment bo. En aquests darrers mesos, amb diferents contestes electorals, ha obtingut molts bons resultats. Si bé és cert que en les eleccions del 10 de novembre va perdre 2 escons, també hi havia més partits, però va guanyar les eleccions, segueix sent el partit català independentista amb més representació i amb més capacitat d'influència al Congrés. I això és una gran oportunitat per fer política.
Ha tingut contacte amb Carles Puigdemont? En quins termes?
Sí, ocasionalment per carta. Ell m'ha fet arribar els llibres que ha escrit i jo el que publicaré pròximament també li faré arribar. Ara, per terceres persones, estic al dia del seu estat, de les seves tasques i vivències, i sé que ell de mi. Tenim amistats i coneguts comuns que ens visiten.
S'escriuen cartes amb la resta de presos de Lledoners i Mas d'Enric?
Tenim contacte entre tots de tant en tant, sí. Sobretot amb qui més parlo és amb la Carme Forcadell.
Què li diria Dolors Bassa a Manuel Marchena si pogués parlar-hi?
Li diria que la sentència està farcida d'errades que cal corregir i que hem tingut una condemna injusta i que té l'última oportunitat, amb l'incident de nul·litat que el meu advocat li ha presentat, de fer justícia.
Troba a faltar la política en l'àmbit local?
M'estimo molt tot el que fa referència al meu municipi i ho trobo a faltar. Amb la premissa que la política serveix per millorar la vida de les persones, clar que ho trobo a faltar. Però estic segura que les persones que ara decideixen políticament en el meu municipi ho fan el millor possible.
I ja per acabar, vol enviar algun missatge a l'audiència de Ràdio Capital?
Evidentment. Tenint en compte l'època de l'any en què estem, que tinguin molt bones festes, que gaudeixin cada minut d'estar amb la gent que s'estimen i que els petits detalls són els que més enyores quan no tens res. I alhora que continuïn reivindicant la llibertat i els drets socials i nacionals, esperant que per a tothom el 2020 sigui un millor any. I acabo amb una abraçada groga de llibertat i lila de feminisme per a totes i tots.
2 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí, després d'aquesta entrevista amb la Dolors Bassa, entrevista per carta que ens hi ha posat veu la Lola Sanz. Escoltem el comentari, avui el comentari de Marc Traité, advocat.
Deixeixo en un diari de notícies jurídiques que César Pinto, l'advocat adscrit al torn d'ofici, que va tombar tot sol una compraventa de 3.000 habitatges de protecció oficial entre la Comunitat de Madrid i el banc d'inversions Goldman Sachs, viu en la precarietat i pateix ansietat per estrès laboral, fins al punt d'estar de baixa. Després d'esgotar totes les instàncies fins al Tribunal Suprem, Rachid Bukou, representat per César Pinto, i de retruc 2.935 persones més afectades per la venda dels habitatges socials de l'antic Instituto de la Vivienda de Madrid, IBIMA, assolien una victòria contra Goliat, un fons d'inversió americà que ha estat vençut per un advocat adscrit al torn d'ofici. La família de l'advocat comenta que Pinto, a vegades, està a casa però en realitat està treballant, amb el cap a una altra part. Segons Pinto, el quid del cas és que els governs del PP mai van pensar que els afectats obtinguessin res acudint a la justícia. En realitat, les primeres resolucions judicials varen desestimar l'assumpte amb meres qüestions processals. Però la insistència de Pinto va comportar que 5 anys després d'iniciar l'assumpte, el Tribunal Suprem li donés la raó. Malauradament, per més que creixi l'administració de justícia i per més que es parli de drets i democràcia, sembla obviar-se que per exercitar els drets i viure en una democràcia real cal igualtat davant dels tribunals. Si assumim que les persones humils no litigaran en contra de persones o empreses poderoses, o que les persones més modestes acudiran infrarepresentades als tribunals, estem acceptant una desigualtat que fereix la justícia i desmereix la democràcia. Ara per ara, encara es carrega sobre l'altruisme o vocació d'advocats com Pinto la possibilitat que els més desemparats exercitin els seus drets. Tot plegat, propi d'una democràcia de segona.
Un gran tema aquest, un gran tema. Gràcies, Marc.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen, 50 segons, de seguida un minut passarà de 9:45 del matí, moment en què parlem amb en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, què tal, com estàs?
Bon dia, què tal, Dani?
Bé, mira, aquí, preparats per la teva secció, aquí avui tampoc, ara, li costarà entrar a la sintonia, com sempre la sintonia de la tecnologia i l'oci digital.
I vida nova, i sintonia nova, no.
Ens quedem amb la teva una miqueta lenta de... Ai, bueno, ja la tenim aquí. Espera, escoltem-la.
Home...
Ens agrada o no?
He de dir que és una mica optimista, no, també? Perquè com que aquesta és la secció de la por, diuen...
Sí, diuen.
Doncs li contrasteu una miqueta, no?
Va, escolta, que avui no tinc el Google, avui aquí tinc aquí que m'acompanya els mandos de del programa, és l'Alexa. Hola, Alexa. Alexa.
Ah, ara t'has passat a l'altre bàndol.
Com estàs? Se sent o no?
Ho intueixo, molt de fons.
Diu, no, és que abans li he preguntat que com estàs, i em diu, preocupada por el cambio climático.
Dic,
pues nosotros estamos preocupados por ti.
Sí, perquè aquesta resposta, bé, és igual. Mira que han sigut una mica, han sigut un dels els saltadors intel·ligents, han sigut una de les vendes estrella d'aquest Nadal, i de fet apunta que continuarà sent una cosa important durant aquest 2020,
I què, com s'han portat els Reis, què?
Home, els Reis, doncs mira, s'han portat raonablement bé. No m'han portat
pensava que no vas a dir regular, dic, ai, sí que es passa.
No, raonablement bé. No m'han portat carbó, per tant ja estic content.
En el teu cas seria carbó que el podria, no sé, com carbó que es podria
amb
connectar
amb Bluetooth.
Exacte, amb Bluetooth i que pues, les males vibracions te les passaria per Bluetooth o per Wi-Fi o alguna cosa.
O directament a la sang, jo què sé.
Va, com cada dimarts parlem de tecnologia i oci digital. Avui estic veient els temes que ens portes, són, no és que siguin optimistes, però tampoc són pessimistes, vull dir que estan, és allò de, mira,
sí.
Temes per tractar. Google Fotos, que potser molta gent no el coneix, però és una eina que no està malament per, és el que abans era el Picasa, no? Potser molta gent s'ha quedat amb el Picasa.
Sí. Bé, de fet, Google Fotos ja fa un temps que està molt integrat en tota la suite d'aplicacions de Google per Android, sobretot ha fet una mica aquest salt més popular des de la popularització, valgui la redundància, dels mòbils Android, no? Tota la suite de Google ja preinstal·lada en Google Fotos. Tu compres un mòbil Android i ve en Google Fotos, i de fet, no sé si algú ens ho pot corroborar que tinc un iPhone, però jo diria que tota la suite de Google que ve preinstal·lada ja també ve en Google Fotos, tota una sèrie d'aplicacions, no? I sí, abans era el Picasa, que era, bé, va néixer com una plataforma per compartir i gestionar fotografies, per competir amb d'altres, i finalment a nivell popular s'ha fet molt i molt i molt coneguda, no? Tot i que, com bé dius, encara hi ha alguns que diuen, i això, ostres, sí, ho he vist l'icona, però mai l'he fet servir, no? Doncs al final és una cosa tan senzilla com una aplicació que te permet gestionar totes les fotografies que tinguis en el teu dispositiu, no només les que facis amb la càmera, sinó, atenció, totes les fotografies que estiguis gestionant amb el teu dispositiu, per exemple, les fotos que poses a Instagram, a Facebook, les que t'envien per WhatsApp, absolutament tot el contingut multimèdia. Diem fotos, però realment també es poden compartir vídeos, eh? O sigui, és, al final és contingut multimèdia. Bé, doncs, una cosa interessant que han fet aquesta gent ara, no fa pas gaire, el mes de desembre, a mitjans del mes de desembre es va conèixer, i ha sigut també una cosa una mica molt discreta, eh? No seria donat una gran publicitat. És que ha incorporat un xat. O sigui, tu a Google Fotos, quan comparteixes una imatge que després la pots recuperar en qualsevol dispositiu, un altre dia, si vols, podem parlar de la potència i de la versatilitat de Google Fotos, eh? Però han incorporat un xat, fos el xat de WhatsApp o de qualsevol altra aplicació de missatgeria instantània, i dius, i amb quin objectiu,
ara, mira,
no?
Mira, és la pregunta que t'anava a fer.
Clar, doncs mira, la veritat és que... l'argumentació que dona Google, doncs té la seva lògica, i és que no sé si t'ha passat alguna vegada tu, Dani, o algú dels nostres oients, i és que a partir d'una imatge comences una conversa amb algú. De fet, moltes converses poden conversar amb una imatge, t'envio la foto i no sé, doncs una foto del sopar d'ahir o de les vacances o de qualsevol esdeveniment, i a partir d'aquí doncs és una mica el que dona peu a iniciar una conversa amb algú, amb un xat, no? Doncs recollint aquesta cosa, no? Doncs aquests comportaments, no? que a vegades fem els humans a través de les xarxes socials o de les aplicacions, doncs Google ha considerat que podia ser útil integrar un servei de missatgeria dins de Google Fotos. Ara, tampoc és una aplicació separada, és una cosa que està integrada dins de la mateixa aplicació, i a més tampoc és gaire accessible. És a dir, només, per exemple, surt l'opció d'obrir un xat amb algun dels usuaris que també tinguin un compte de Google quan comparteixes una foto, o sigui, quan la comparteixes amb algú. Llavors, l'aplicació, Google Fotos, et dona la possibilitat d'establir una conversa amb alguns dels usuaris primer.
És a dir, que no pots parlar amb qualsevol.
No. Ha de tenir primer un compte de Google, és a dir, un compte de Gmail, per això, exemple, no?
Això ja inclou...
Això és universal.
Exacte, això ja és qualsevol. Ara ja m'entens que qualsevol té un Gmail.
Però, a més, han de ser persones amb les que tu tinguis una certa relació, un cert contacte. Igual que fa Facebook o Instagram, de que te mostra contingut de les persones amb les que més interactues, doncs exactament de la mateixa manera. Proposa, diguem-ne, començar una conversa amb les persones amb les que tens més contacte a través d'aquest dispositiu, no? Mira, la veritat és que és un intent més, interpreto, de Google d'integrar-se, d'entrar, millor dit, en l'àmbit més social de les aplicacions, cosa que a Google mai se li ha donat bé.
Clar, bueno, sí, ja hem repassat aquí l'historial de fracassos de Google a nivell de...
L'últim, el Google Plus, per exemple.
Sí, que ja,
no fa pas gaire.
Ningú se'n recorda del Google Plus.
No faria un any que va morir.
Un dia d'aquests hem de parlar, Josep Lluís, d'eines, com per exemple Google Fotos, per compartir fotos o per organitzar-les, sí. Perquè jo m'he trobat moltes vegades, per una banda, que et fas una foto allò en grup i va passar les per WhatsApp, però perden molta qualitat i a més queden, sí, com perdudes en el xat, i si les vols recuperar després,
clar,
si ha passat molt de temps potser desapareixen, si no les tens en una carpeta concreta de WhatsApp on tens fotos però també tens memes, tens gifs, tens xorrades d'aquestes que s'envien, i eines allò de ràpid de, i crec que Google Fotos pot servir, no? Per això, que tens una foto que aquesta la vols guardar, donar-li,
sí,
categoritzar-la d'alguna manera ràpid perquè puguis fer-ho des del mòbil, però després, sí, des de l'ordinador també guardar-ho.
Totalment. Google Fotos aquí és, si ara em preguntes quina és l'aplicació que seria més recomanable per fer això que em dius, és, sense cap mena de dubte, Google Fotos. Pots crear àlbums, pots posar-li etiquetes a les fotos, pots geolocalitzar-les, pots compartir-les amb altres usuaris, després ho pots sincronitzar amb Google Drive per poder recuperar-les amb un PC, en un portàtil, amb un altre dispositiu. Es poden fer mil històries, no diré desconegudes, però sí que molt desconegudes per una àmplia majoria. I bé, sí, si vols en parlem un dia de manera, sí, no monogràfica, però una mica més extensa.
Jo crec que sí, que pot ser interessant. Aviam, altres notícies d'avui a nivell tecnològic. Nova edició de la Fira Tecnològica CES Las Vegas. Per què ens ha d'interessar aquesta Fira Tecnològica? Què s'hi presenta?
Mira, al final, el CES de Las Vegas és la fira tecnològica més important del món. Hi ha només 3 o 4 cites a nivell de, en l'àmbit de la tecnologia que siguin molt, molt importants i que marquin tendència realment, on les empreses i els fabricants presentin les novetats que marcaran el camí en els propers mesos i anys.
Una espècie de mobile.
Sí, de fet és que el mobile és una d'elles, de les cites importants, no? Del món. Doncs Las Vegas, el CES de Las Vegas, és l'altre que sempre es fa els primers dies de gener després de Reis, no? De començar avui, concretament, el dia 7, fins al proper dia 10. És una fira amb molta solera, es ve celebrant des dels anys 60, si hi ha vist passar coses tan curioses com la presentació del VHS, del vídeo VHS, es va fer aquí, al CES de Las Vegas. Imagina't, eh? I ara, aquest any 2020, ens estan presentant tot el que té a veure amb la tecnologia 5G, que encara no és un estàndard mundial, només hi ha un grup de països, entre els quals hi ha Espanya, que l'ha començat a implementar, però que està claríssim que és l'estàndard de connectivitat mòbil dels propers mesos i anys. També, a més, els cotxes autònoms, tot el que té a veure amb la conducció autònoma és una altra de les coses que també podrem veure. També vam tenir un petit tastet en el mobile de l'any passat, que de fet el mobile també és el mes que ve, al febrer.
Sí, aquí tenim, queda molt poc.
El tenim aquí a la vista. Doncs el que deia, la conducció autònoma, els cotxes autònoms, també serà una altra de les coses importants que es podran veure. I a més, com dèiem abans, els assistents de veu, tipus Google, Alexa, Siri, etc., també tenen un protagonisme important. També va molt relacionat amb tot això, perquè, per exemple, la conducció autònoma també es basa molt en ordres de veu, la possibilitat conductor que digui una mica més, no sigui tan protagonista, no? del vehicle, ni de que teòricament ha d'augmentar la seguretat, no? Si tu no estàs pendent de buscar opcions en un menú, sinó que ho pots fer a través de la veu, doncs tot això és una de les coses que podrem veure en el CES de Las Vegas en els propers 3 dies. Qui tingui l'oportunitat, jo, mira, és una cosa que a vegades amb el Martí i amb el Miquel ho hem dit, si t'apuntes, Dani, podríem fer un viatge.
Sí,
un dia.
Sí, tant. Però aquest any ja no hi arribem.
No, ara no sé que passi un miracle, no.
No sé si l'Ajuntament de Pals organitza excursions, com que a vegades organitzen excursions a Barcelona per anar a veure una obra de teatre, no sé si algun poble per aquí fa excursions al CES de Las Vegas allà amb una mica de lloc.
Per intentar-ho.
Sí, ho podríem intentar. I per acabar, no marxem dels Estats Units, un misteriós cas de drons no identificats al cel de Colorado. Això ja sí que ens acosta una mica a la secció de la por.
Sí, a veure, jo més que por, mira, jo em prenc una mica com una cosa curiosa i fins i tot una mica graciosa.
Això,
no?
Ens hem d'imaginar drons que ningú sap d'on surten i que volen, sí, per Colorado, van volant per allà,
sí, o què? Sí, de fa uns dies que s'han detectat com una espècie d'exèrcit de drons que surten per la nit. Llavors queda tot una zona com il·luminada, no? Es veu que són drons, o sigui, s'han identificat com que són drons, però ningú encara ha pogut determinar qui els pilota, qui els controla, qui els llença, qui és el responsable de tot això. Però clar, s'ha generat una certa alarma social, la premsa local, les xarxes socials van plenes, no, d'aquest fenomen. I clar, com sol passar en aquests casos, els rumors, les fake news i tot plegat ha començat a desbordar-se d'una manera brutal. I mira, hi ha teories per tot tipus. La que més gràcia m'ha fet és la que diuen que és Amazon el responsable, perquè està provant el nou sistema de repartiment de paqueteria.
Home, m'agradaria més que fos un pla malèfic. Jo m'he imaginat algú amagat darrere dins d'una muntanya, en una cova, fent-lo servir des d'allà, llavors tots els drons tornant a la cova i... Bueno, sí, m'ha agradat aquesta... Ho he fet una versió més pel·liculera, mira.
Més particular també, eh? Sí. Però també fins i tot circular la teoria de que és un càrtel mexicà de droga. Ah. Que estan no sé fent què, però potser potser portarien, jo què sé, petites quantitats de droga, i com que són tants, doncs mira, van fent tràfic, no? I com no, la que mai falta és que són extraterrestres.
Ja, bueno, clar, això, aquesta teoria no faltaria mai.
Aquesta mai.
El que hem de fer nosaltres és agafar un parell de drons i penjar-hi una pancarta de Ràdio Capital i anar-los fent volar per Pals, per Begú...
Home, a nivell de màrqueting d'imatge i de publicitat és molt bona idea, però hem de tenir permís per fer-ho, eh?
Ah, no.
Sí, l'aviació civil...
No tenim permís per fer res en aquesta ràdio. Va, Josep Lluís, que vagi molt bé la setmana. Fins al dimarts que ve.
Igualment, adéu. Adéu.
Va, arribem al final del programa fent un últim repàs. Ja tenim aquí l'Albert Aparicio, el temps.
Continua l'estabilitat atmosfèrica amb altes pressions i avui gaudirem novament d'una jornada assolellada. Al matí i la nit seran freds amb temperatura mínima fregant els 0 graus a l'interior del Baix Empordà. Demà ens creuaran intervals de núvols alts i mitjos, però serà a partir de divendres quan veurem un canvi i podria arribar la pluja.
I a tu que ja comences a pensar que això del gimnàs potser ho aniràs deixant, doncs ja t'ho deia. Que tingueu molt bon dia, tots pendents avui de la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, us ho explicarem també en aquesta antena, i ens veiem demà, parlem demà. Benvinguts a Ràdio Capital.